Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. He de reconèixer que m'he equivocat greument amb determinats comportaments que de seguida explicaré en detall. Aquesta explicació té la intenció d'expressar el meu penediment, d'ajudar la investigació judicial i de reparar, en la mesura de les meves possibilitats, el mal fet al Palau. Aquesta és també la meva manera de demanar perdó públicament a la societat. Així començava la confessió de Fèlix Millet, publicada el 17 de setembre de l'any 2009 a La Vanguardia. Al febrer del 2020, és a dir, 8 anys, 4 mesos i 19 dies després d'aquella confessió, Fèlix Millet entrava a la presó de Cambrians. En aquella època ja es deia que no hi era del tot, convertit en la bèstia de l'apocalipsi de Catalunya des del dia que els Mossos d'Esquadra van filmar el final del trajecte d'una societat civil catalana. Aquella imatge fosca de Millet, símbol d'una hipocresia global delictiva que va haver de pagar tot Catalunya pel benefici personal d'una llarga corrua de pòtols i de lladres. Li vam tornar a sentir la veu un matí aquí al Món a RAC1. Va dir: "Estic fet una porqueria." Ho va dir com a símptoma d'una malaltia de país. Tan fet una porqueria que un senyor ancià, que llavors tenia 82 anys, sempre envoltat de fum, assegut en una cadira de rodes, l'empentaven cap a la garjola de Cambrians. Tota aquella història va ser molt depriment. Els anys que han trigat a fer justícia i el càstig desmesurat de fer-lo entrar en rampa de sortida i en baixada ràpida fins que fa un mes el van deixar marxar a morir-se en una residència de Terrassa. Va anunciar la gran trincada quan en tenia 73. Va entrar a Cambrians amb 82 i va morir ahir amb 87. Va ser l'època que era una justícia demorada que significava una justícia denegada. La de Millet, una rica vida corrompuda i el pitjor per qualsevol final, la solitud. La solitud de l'oblit. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Miquel Apeu de Terra, que és divendres, per fi és divendres, 17 de març del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb 4 gotes cap a les comarques del sud i temperatures més baixes al migdia. El cap de setmana s'esperen algun ruixat, sobretot al centre i al nord del país.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, els trams on se circula més lent aquest divendres són a les rondes de Barcelona, sobretot a la ronda litoral amb 5 quilòmetres de congestió entre el Fòrum i passada la Barceloneta en sentit Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món en CaixaBank. De seguida parlem de les agressions sexuals a menors comeses per menors, així com de la revifada de les borses després de la patacada de dimecres, de les noves declaracions de Javier Tebas sobre el cas Enríquez Negreira. Diu Tebas que si el Barça ha de baixar a segona, doncs que baixi. I també de l'accident de trànsit que ha patit l'equip masculí espanyol de gimnàstica artística a Portugal, el que el gimnasta català Joel Plata s'ha trencat el fèmur. Però abans estem pendents de la Vall d'Aran, on els bombers continuen treballant per apagar l'incendi que es va declarar ahir a la tarda, tocada Canejan, fregant la frontera amb França. No hi ha ferits ni, ara per ara, rics pel poble, tot i la proximitat amb les flames, que sí que han cremat una masia aïllada. L'últim balanç parla de més de 80 hectàrees calcinades, bàsicament matolls i falgueres. Es tracta de la part alta de la vall de Turan, una zona molt desnivell a la qual només s'hi pot arribar a peu, i això és el que està complicant les tasques d'extinció. Segons els pompiers de l'Aran, els equips desplaçats han estat remullant la zona tota la matinada a l'espera que amb la sortida del sol es puguin anar activant els mitjans aeris per acabar de perimetrar, estabilitzar i controlar aquest foc. Unes tasques en les quals també col·laboren els bombers de la Generalitat. Vuit i quatre minuts, continuem coneixent nous casos d'agressions sexuals entre menors, i això torna a posar sobre la taula el debat sobre si cal revisar el Codi Penal perquè es pugui imputar als nens de menys de 14 anys. Ara bé, de moment la Generalitat no hi vol entrar. De fet, ahir la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, li va preguntar si els nens d'aquesta edat han de tenir o no han de tenir càstig penal. I ella va respondre que entén que se'n parli, però que ara el que toca és donar suport a les víctimes.
Crec que és moment de centrar-nos en l'atenció de la víctima, l'atenció a la seva família. També és un moment de demanar discreció i deixar treballar els professionals que fan molta i molt bona feina, també per evitar revictimitzar.
Segons Gemma Ubasart, la solució passa per l'educació de la canalla.
Les violències sexuals són part d'un marc més ampli que són les violències masclistes en adults i ho són en menors. Aquests comportaments culturals poden i han de ser eliminats amb l'educació i amb la formació. Per això és tan important quan es parla d'educació sexoafectiva.
Segurament és molt interessant el que diu Gemma Ubasart, però potser sí que hauria de pentinar el Codi Penal aquestes situacions, perquè cada vegada són més habituals i cada vegada en coneixem més. L'últim cas, per exemple, ahir a Salou. Un jutjat de menors de Tarragona està investigant l'agressió sexual en grup d'una nena de 13 anys. Dos dels quatre detinguts ja han ingressat en un centre de menors en règim tancat, però un d'ells, de menys de 14 anys, no se li pot imputar res per l'edat que té. La víctima no va dar boca durant 5 mesos per por. Temia represàlies dels atacants després de rebre amenaces a les xarxes socials. Informa des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, tot i que l'agressió sexual es va cometre presumptament a l'octubre passat en un pis de Salou, la detenció dels quatre menors no ha arribat fins aquest dimarts en un cas avançat ahir pel Diari de Tarragona. La nena de 13 anys no va denunciar els fets per por després de rebre amenaces. Va callar després de patir els abusos al pis per part d'uns nois, 3 de 16 anys i un quart menor de 14, que es coneixien. Abans havien sortit de festa. Unes amenaces a través de les xarxes socials que van posar en alerta els pares de la víctima van ser ells qui van denunciar el cas. Dos dels adolescents amb antecedents delictius ja han ingressat a un centre d'internament de menors en règim tancat. Un tercer ha quedat a llibertat vigilada i té prohibit per ordre judicial comunicar-se o bé apropar-se a la víctima.
A tot això, per cert, avui llegim al Diari de Girona que un menor del centre d'acollida Oikia de Girona va confessar haver agredit sexualment la seva germana de només 4 anys i una cosina de 7 que té una discapacitat. El menor de 17 anys ho va fer en una entrevista a l'àrea d'infància del síndic de Greuges, que van al centre per recollir informació per elaborar l'informe anual per la prevenció de la tortura. Arran d'aquestes declaracions, el síndic va recomanar obrir una actuació d'ofici, tal com recull el document enviat per la institució a aquest centre de menors el 18 de maig. Clar, podem parlar, com diu la consellera d'Educació Sexoafectiva. Però aquests dies, molts experts, psicòlegs i sociòlegs han coincidit, per exemple, que el consum de pornografia de nens i adolescents influeix directament en aquest increment d'agressions sexuals, ja que mostren amb absoluta normalitat escenes de violència envers les dones. De fet, 7 de cada 10 vídeos de pàgines pornogràfiques són situacions de violència. Doncs bé, avui llegim que una empresa del Canadà ha comprat Pornhub, el portal digital pornogràfic més gran del món. La companyia compradora es diu Ethical, que té nassos, Ethical Capital Partners, i està especialitzada en tractar amb empreses de gran complexitat i que necessiten literalment un lideratge ètic basat en principis. No s'ha fet pública la quantitat que Ethical Capital Partners ha pagat per Pornhub, el portal que cada dia rep més de 130 milions de visites. Més de 130 milions de visites. Reitero i repeteixo que aquest és un problema molt greu, que de tot plegat escoltem el comentari que en fa l'editora del 9C de RAC1, Anna Ballonesta.
La nena de Badalona, dos nens al Vendrell i ara la víctima de Salou. Denominadors comuns, que les víctimes són menors de 14 anys i que els agressors, o alguns d'ells, també ho són. Una coincidència lamentable que ha fet saltar les alarmes i que ha posat sobre la taula dos debats. El primer, per què hi ha joves que actuen d'aquesta manera? I el segon, què s'ha de fer amb els agressors que tenen menys de 14 anys i que, per tant, són inimputables? Sobre la primera, alguns experts apunten que bona part de la culpa la pot tenir la pornografia, però tot es pot explicar realment per això, i si aquest és un dels punts a tractar amb els adolescents, prohibir-ho és la solució. D'entrada m'atreviria a dir que no. Posar portes al camp, com s'acostuma a dir, és una pèrdua de temps que no serveix per res. El que cal és educació, i sobretot educació sexoafectiva. I sobre la segona qüestió, la dels menors inimputables, la reacció més raonable és dir que se'ls ha de castigar, que ha de canviar la llei, però si comptem fins a 10, gairebé sempre ho veiem tot més clar. És evident que aquests nens no poden fer com si res, sense assumir cap responsabilitat, perquè el que cal és pensar com actuar amb els agressors. Castigar-los no és la millor opció, però abandonar-los i no fer res tampoc. Aquí és on realment cal centrar els esforços.
L'educació sexoafectiva està molt bé, està molt bé, està molt bé. Però amb educació sexoafectiva no en fem prou. A tot això, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per una suposada agressió sexual al Perelló, al Baix Ebre. L'arrestat era entrenador de l'equip de futbol femení del municipi, la víctima és una de les jugadores de 20 anys i amb discapacitat intel·lectual. L'agressió hauria estat al novembre, segons explica la víctima, l'home la pressionava per quedar a casa d'ell i després de molta insistència ella hi va accedir. Un cop allà li va insistir perquè consumís drogues, la va retenir i la va agredir sexualment. El detingut l'acusen dels delictes d'agressió, assetjament, detenció il·legal i contra la salut pública. D'altra banda, la Universitat Autònoma ha suspès de sou i feina un professor de la Facultat de Lletres a qui 8 alumnes acusen d'assetjament laboral i sexual. Segons el rectorat, se l'ha sancionat per abús d'autoritat i per fer prevaldre la seva condició de treballador públic per obtenir un benefici indegut. La sanció es farà efectiva a partir de dilluns. I 300 persones, majoritàriament de l'àmbit cultural, acusen Isabel Cuixet de manipular pel documental titulat El sostre groc, que denuncia casos d'abusos a l'aula de teatre de Lleida. Aquest documental inclou imatges del dramaturg Joan Oller quan hi va anar com a professor convidat. Recordem que algunes alumnes van acusar Oller d'assetjament, tot i que mai va arribar ni a demostrar-se ni a interposar-se cap denúncia. Noms d'actors, actrius, directors de teatre com Josep Maria Flotat, Josep Maria Pou, Paco Mir, Vicky Peña, Charo López, Sergi López, Anna Belén, Guillermina Mota, músics com Joan Manuel Serrat, Jaume Sís o Miguel Ríos i fins i tot advocats com Javier Melero signen aquest manifest per defensar la memòria del dramaturg Joan Oller que va morir l'agost del 2022. Demanen que retirin aquestes imatges del documental en què apareix, ja que Oller el van acusar de casos d'abusos a l'Institut del Teatre, però mai es va demostrar i ningú el va arribar a denunciar. Per cert, que els jutjats del país tindran sales d'espera especialment dissenyades per les dones víctimes de violència masclista. La primera ja s'ha estrenat a Cornellà de Llobregat i el Departament de Justícia preveu estendre-les a 4 jutjats més els pròxims 2 anys. Fins ara els protocols ja tenen en compte que agressor i víctima no es trobessin mai un cop dins de l'edifici, però la consellera Ubasart explicava que sovint era la dona qui en sortia més malparada.
La inexistència, doncs, d'una sala adequada per a les víctimes fa que en alguns casos se les hagi de situar en habitacions petites, en arxius. En aquests casos acaba passant que l'agressor es pot moure lliurement pel jutjat, però que la víctima ha d'estar tancada en una sala petita, en una sala incòmoda, durant hores.
Per posar-hi remei, cada jutjat tindrà un espai pensat per elles. El mobiliari, la llum i la decoració són més agradables que la resta d'instal·lacions i té mobiliari i material pensat per la canalla que acompanyin aquestes dones. 8 i 12 minuts, la por i la volatilitat borsària per la caiguda i dubtes de diverses entitats bancàries d'Europa i nord-americanes no han durat ni 48 hores. Les mesures anunciades per les administracions i pel mateix sector bancari han calmat clarament els mercats, tot i que ahir mateix, després de la crisi del Silicon Valley Bank i del Credit Suisse, un altre banc nord-americà, el First Republic, que és el 14è en mida, anunciava problemes de liquiditat. Malgrat tot, la sortida correcuita de les grans entitats del país per auxiliar-lo i fer-li un rescat sense diner públic han esvaït qualsevol dubtes. Aquesta matinada, les borses nord-americanes i les borses asiàtiques han imparat els números verds, tot i haver començat l'ascensió amb pèrdues. També hi ha contribuït el discurs ferm i de calma que hi va llançar el Banc Central Europeu. La seva governadora, Christine Lagarde, va recuperar les paraules de Mario Draghi de fa 10 anys, quan l'euro era la corda fluixa, i va insistir que farà tot el que calgui en cas que el sistema financer tingui problemes de liquiditat.
We are monitoring.
Estem seguint de prop les tensions als mercats i estem preparats per respondre per preservar l'estabilitat dels preus i l'estabilitat financera a la zona euro. La situació dels bancs és forta i solvent en termes de capital i liquiditat.
The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions.
I per reformar la crida a la calma, a inversors i clients, la presidenta del BCE va mantenir el guió previst i va tirar endavant una altra pujada dels tipus d'interès que els situen en aquests moments al 3,5%. Tot i això, cada vegada són més les veus que apunten que cal frenar l'escalada dels tipus d'interès. Christine Lagarde ja els ha pujat 6 vegades en menys d'un any. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
El BCE no cedeix un pam en la seva lluita contra la inflació. Lluny de cedir a qualsevol pressió, ahir va tornar a pujar mig punt els tipus d'interès per tal d'intentar frenar l'alça de preus. Ara mateix la inflació se situa al 8,5% a la zona euro i, segons les previsions del mateix Banc Central Europeu, no tornarà a l'objectiu del 2% fins l'any 2025. A més, també hi ha previsió que es mantingui a l'alça la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'energia ni el preu dels productes frescos. Malgrat que l'entitat no és aliena a les turbulències financeres d'aquesta setmana i que moltes veus demanaven prudència, Christine Lagarde va defensar ahir la decisió de manera contundent.
That should not be doubted.
No s'ha de dubtar. La determinació continua intacta. En aquesta ocasió estem dient que malgrat els nivells d'incertesa que s'han incrementat aquesta setmana a causa de les tensions als mercats financers, és millor creure que la decisió que prens és ferma i robusta.
We believe is a robust decision.
Lagarde no es va mullar sobre si hi haurà més pujades i diu que analitzaran la situació amb les dades a la mà. La propera reunió és el mes de maig i vist el que ha passat aquesta setmana, ningú, ni el propi BCE, s'atreveix a fer pronòstics.
Els missatges de tranquil·litat entorn de l'estabilitat del sistema financer europeu s'han multiplicat les últimes hores i no només han arribat del Banc Central Europeu. Ens ho explica la Montse Martí.
Sí, l'Associació Espanyola de la Banca, l'AEB, diu que no cal patir per un possible contagi de la crisi de crèdit suís als bancs espanyols. Aquest és el missatge que llançava la seva presidenta Alejandra Quindelán.
Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española.
Lo voy a resumir en una frase, y es que estoy más convencida que nunca que en España tenemos los mejores bancos de Europa y posiblemente del mundo. Los mejores bancos y los mejores banqueros.
Gairebé tots els ministres de Pedro Sánchez han sortit ja a demanar calma. Ahir ho feia la seva ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el seu ministre de Seguretat Social, José Manuel Escrivá, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Tranquilidad, porque después de la anterior crisis financiera, los sistemas financieros se reforzaron mucho.
Estamos ante un sistema financiero internacional, yo diría, sin duda, y desde luego nacional, pues muy, muy sólido.
Vamos a seguir la situación muy de cerca. Yo creo que el Banco Central Europeo, con sus decisiones y su comunicación pública de hoy, lo que envía es un mensaje muy claro de confianza.
La subgovernadora del Banc d'Espanya ha dit que l'exposició dels bancs espanyols al crèdit suís és residual i diu que una crisi com la del Silicon Valley Bank no és probable a Europa.
Escoltem ara el comentari que hi posa la cap d'economia de l'ACN i col·laboradora del món a RAC1, Laura Pous.
Trontollen els mercats, però no els plans del BCE, que ahir es va mantenir ferm i va pujar els tipus d'interès fins al 3,5%. Lagarde tenia poc marge. Fer marxa enrere s'hagués percebut com una mostra de debilitat europea en plena onada de pànic per Silicon Valley Bank i Credit Suisse. Però, com sempre, amb el BCE, tan important és el que es diu com el que no es diu. I ahir Lagarde ja no va anticipar una nova pujada de tipus, obrint la porta a suavitzar la dura política d'augments dels últims mesos, la culpable de que, per molts, la hipoteca s'hagi disparat. Vol dir això que ara els tipus baixaran de cop? Doncs no, perquè la inflació segueix disparada per sobre del 8% i Frankfurt la vol al 2%. Però Lagarde s'ho pensarà dues vegades abans de seguir collant, perquè fins ara els que patien eren els propietaris amb hipoteques, però els mercats ja l'avisen. La bogeria amb els tipus comença a fer mal als bancs i aquests sí que no els deixen caure.
A tot això, per cert, un apunt més en aquest cas positiu, ja que les exportacions catalanes han arrencat aquest any tan fortes com han acabat el 2022, que va ser un any de rècord. En el primer mes de l'any, les empreses catalanes van ingressar 7.700 milions d'euros en vendes a l'exterior. Això és un 23% més que ara fa just un any. Les exportacions catalanes, de fet, creixen a molt més bon ritme que la resta de l'Estat, on la mitjana és d'un 16%. Aquí un 23%. L'automoció és el sector que ha tingut un gener més bo. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, torna a la càrrega pel cas Enríquez Negreira. En un col·loqui organitzat per La Vanguardia, Tebas va descartar que el Barça hagi subornat els àrbitres, però sí que creu que va voler influir-los. Per això considera que aquest cas està perjudicant greument la imatge de la Lliga, i és més, va afegir que si cal que el Barça baixi a segona divisió per recuperar la categoria un any després, com a mesura exemplar, que tampoc passaria res. Anem a pams. Com dèiem, Javier Tebas es creu Joan Laporta i diu que mai s'han pagat àrbitres. Una altra cosa és que se'ls hagi intentat influir. Segons Javier Tebas, aquesta és la mare dels ous.
Una cosa és un árbitro que le das dinero para que tome una decisión y otra cosa que se entregue un dinero para influir. Eso no quiere decir que estás comprando los árbitros. Por tanto, es ahí donde yo digo, no creo que el Fútbol Club hace una compra de árbitro. ¿Qué puedo ver? Da la sensación estamos hablando de intentar influir, pero eso no es comprar a los árbitros, en mi opinión. Eso no es comprar a los árbitros.
Però, independentment de si ha comprat o no els àrbitres, Javier Tebas també va voler deixar clar que això està afectant la imatge de la Lliga, una reputació que ara mateix es troba en un dels seus pitjors moments. Per això, Tebas està disposat a tot per recuperar el bon nom de la competició i no descarta cap escenari. Ni tan sols un hipotètic descens del Futbol Club Barcelona a segona.
Si deciden no pasa nada. No, al Futbol Club Barcelona sí. Digo, pero el tema reputacional, que es que ahora tenemos un problema reputacional muy importante. Vale, vas a volver al año siguiente. La historia de las instituciones no es una temporada. Son tus hechos y tus actos y tus conductas. Y lo que no puede hacer la Liga es mirar a otro lado.
El cas és que els inputs que hem anat rebent aquests dies apunten que el Barça ho tindrà magre per defensar-se. Només cal escoltar què deia ahir al món a RAC1 l'advocat Jacinto Vicente, que defensa que si la Fiscalia conclou que el Barça tenia la intenció d'influir en la competició, encara que no es demostri que feia pagaments a canvi de favors arbitrals, ja n'hi ha prou per condemnar el club blaugrana.
Fiscalia no ha de demostrar que el Barça ha comprat un àrbitre. Fiscalia només ha de demostrar la intenció d'alterar una competició. En aquest contracte entre el Barça i Negreira, indirectament suposava un benefici pel Barça arrel de la influència d'Enrique Negreira com a vicepresident del comitè d'àrbitres. Si demostra això Fiscalia només la intenció aquesta, n'hi ha prou.
Javier Tebas també s'ha despatxat a gust amb Gerard Piqué per les declaracions que va fer dimarts al món a RAC1. Recordem que el Gerard defensava que si s'hagués volgut comprar els àrbitres, irònicament va dir, escolta, no cal complicar-se tant la vida, se li dona un sobre en calés amb negre i punt. Doncs Tebas li va picar el crustó.
Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros, ¿no? Bueno, usted es muy listo, no, me sorprendió, ¿no? Es que hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. Un dinero negro le llevo el sobre, joder.
Ho va dir irònicament. Clar. I més enllà del tot el cas d'Enriquez Negreira, el president de la Lliga va aprofitar aquest fòrum de l'avantguàrdia per recomanar a Joan Laporta que no es faci la víctima, a banda que es va posar el vestit de president del Barça per insistir que és una utopia fitxar Leo Messi, tal com està la situació econòmica del club, i per rematar-ho va sorprendre tothom quan va desvelar que a casa tots li diuen Xavi, en comptes de Javier.
Mi partida de nacimiento es con X.
¿Y eso?
Porque toda la familia de mi madre son catalanes. Mi madre, mis tíos, mis primos son catalanos parlantes. De hecho, en mi casa soy Xavi. Y mis amigos soy Xavi.
¿En serio?
Sí, sí, mis amigos del colegio soy Xavi. En la vida más política y más... No soy Javier, pero mis amigos del colegio soy Xavi.
Madre mía. Que es un Xavi ara. Bueno, escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Javier Tebas, advocat que va fer tot el possible perquè el millor jugador de la història no pugui jugar amb el Barça, està enfrontat a la Federació Espanyola de Futbol, al Barça, al Madrid, als àrbitres del VAR, a la Premier, al City, al PSG i a la Kings League de Piqué. Amb aquest currículum d'enemics evidencia que no és dels que es fan petits a la primera de canvi. El personatge t'agradarà més o menys, però té una qualitat inequívoca. Parla clar i d'una manera desencomplexada. I ahir Tebas no va decebre el fòrum organitzat per La Vanguardia. Una llengua tan afilada que li serveix per deixar anar perles com aquestes. Si el Barça baixa segona, no passa res. El Barça no ha comprat àrbitres, però sí que els ha intentat influir. I parlant sobre la Superliga, no estic tranquil. Florentino sempre guanya. Frases que poden sonar ocorrents si no les digués el responsable de presidir la principal competició espanyola i a qui se li suposa una certa distància amb els clubs de futbol que són els que li donen de menjar. Ah, per cert, abans de marxar encara va tenir temps d'explicar no que la seva dona es digués Montserrat, però sí que la seva família materna és catalana i que a casa i els seus amics d'escola encara avui li diuen Xavier. Xavier Tebas.
I per cert, qui també ha dit la seva sobre el cas Negreira és Gianni Infantino, a qui ahir la FIFA va reelegir com a president fins al 2027 per falta de candidatures. Doncs bé, diu el màxim representant del futbol mundial que ja tenen la qüestió sobre la taula i que investigaran això del Barça per posar-hi solucions.
Nos preocupa porque somos todos humanos y hacemos todos errores y se tendrán que analizar para ver cómo se puede solucionar. Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también, con grandes clubes involucrados. Eso no es bien por el fútbol.
I això precisament el dia en què l'advocat expert en dret esportiu Jacinto Vicente va dir al món a RAC1 que la UEFA també s'ho està mirant amb lupa. De fet, el lletrat no descarta que expulsin el Barça de qualsevol competició europea. Quan parla d'àmbit penal, es refereix a no poder participar en segons quines competicions?
Correcte. Us puc dir, per contactes i per consens que tinc, que això s'està tractant a la UEFA. El problema seria que la UEFA ho pot acordar ja per l'any que ve, però el Barça pot recórrer. La UEFA no està limitada a que hi hagi una condemna final. La UEFA pot dir, a mi hi ha una sospita sobre un club, dona mala imatge, i jo no convido a participar a aquest club.
Per un tema reputacional només.
Només. Ho poden fer.
Doncs bé, avui llegim al País que el màxim organisme del futbol europeu decidirà d'aquí a dos mesos si expulsa el Barça de les seves competicions. Concretament la UEFA ho determinarà entre finals de maig i principis de juny. I tot plegat mentre continuen apareixent noves informacions sobre aquest cas. Per exemple, avui el Confidencial revela que Joan Laporta li va pagar un total de 750.000 euros al fill d'Enríquez Negreira, Javier, a l'hora que aquest ja cobrava de la Federació Espanyola, cosa que es podia entendre com un conflicte d'interessos. En aquest cas, però, el problema del conflicte d'interessos és bàsicament de Javier Enríquez, el fill. En qualsevol cas, ahir la federació també es va personar com a acusació particular i la jutgessa, Silvia López Mejías, ha de decidir si accepta aquesta petició juntament amb les del Real Madrid i el Consell Superior d'Esports. D'altra banda, la magistrada ja ha admès a tràmit la sol·licitud de la Lliga per ser també acusació particular. Per cert, encara en plena esportiva, el gimnasta català Joel Plata s'ha trencat el fèmur en un accident de trànsit a Portugal. Una de les furgonetes que transportava tot l'equip espanyol de gimnàstica artística que aquest cap de setmana feia un estatge de preparació per l'Europeu d'Istanbul ha punxat la roda i ha fet diverses voltes de campana. Pel que llegim, l'accident ha estat greu i molt aparatós, però afortunadament tota la delegació ha sortit pel seu propi preu, tret de Joel Plata, a qui han hagut d'operar d'urgència per la fractura a la cama. En el vehicle caminava el medallista olímpic Rai Zapata, que en el seu Instagram ha explicat que tothom està bé, tenint en compte com podria haver acabat l'accident.
Y la verdad es que dentro de lo que cabe, para lo que podía haber sido, estamos bastante bien. El peor parado ha sido, en este caso, Joel Plata. Y bueno, también esto ha tenido un pequeño desvío del tabique nasal, pero está bien, estamos todos bien. Hemos tenido algunos golpes, magulladuras, pero estamos bien, estamos vivos, que es lo importante.
L'europeu és el mes que ve i, evidentment, Joel Plata serà baixa. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí, José Manuel Villarejo va disposar de 3 identitats falses atorgades pel Ministeri de l'Interior per ocupar-se, entre d'altres, de l'Operació Catalunya. Ho revela el Món.cat, que de fet aporta quines eren aquestes 3 identitats oficials que Villarejo va mantenir diversos anys. El Digital apunta que això demostra que Villarejo tenia l'aval absolut de la direcció de la policia i també del Ministeri de l'Interior perquè és qui havia d'autoritzar-ho. Tot plegat ho recull l'informe de la policia, inclosa la causa de l'operació Nicolai, i que ara es vol aportar la macrocausa Tàndem. Segons els investigadors, les 3 identitats són Francisco Javier Hidalgo Estevez, Manuel Pérez Villar i José Javier Esteban Alonso. Totes 3 amb els seus DNIs corresponents validats. A més, 9 àudios trobats a la causa mostren com a Villarejo se'l presentava fins i tot a membres de la diplomàcia internacional com a cap dels agents encoberts del cos espanyol de la policia. Els partits i les entitats independentistes acusen les autoritats espanyoles de boicotejar la missió del Parlament Europeu que viatjarà la setmana vinent a Madrid per investigar el Catalangate. La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, el de Junts per Catalunya, Jordi Turull, el copaire Carles Riera i els presidents d'Òmnium i de l'ANC, Xavier Antic i Dolors Feliu, respectivament, han enviat una carta conjunta a la presidenta de la Comissió d'Investigació reclamant que mantingui el viatge tot i els entrebancs que s'estan trobant. Marc Martínez Amat.
A la carta conjunta, els dirigents agraeixen el compromís del Parlament Europeu per investigar els abusos a través del ciberespionatge amb Pegasus i Candiru, però diuen que estan amoïnats per les traves que posen els partits espanyols a la visita de dilluns i dimarts de la setmana que ve. I en posen exemples. Fins una setmana abans no van avisar l'Eurocambra que el dilluns és festa a Madrid per celebrar Sant Josep, i dimarts han posat la moció de censura de Vox coincidint amb el dia que els eurodiputats s'havien de reunir amb Meritxell Batet i amb diputats del Congrés. També es queixen que s'estan vetant les compareixences d'algunes víctimes, com ara els líders de l'ANC i Òmnium, i el govern espanyol encara és hora que confirmi si accepta la invitació de reunir-se amb la missió. Malgrat tot, els dirigents independentistes reclamen que la visita no decaigui i que es plantegin d'anar també a Barcelona per ampliar la investigació. Han posat veu a les queixes la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i el copaire, Albert Botran.
Una actitud de boicot i de bloqueig, en lloc d'ajudar a clarificar un cas d'escàndol democràtic tan gran, tota l'acció en contra.
El Partit Socialista, el PSOE, prioritza i també alimenta el circ de l'ultradreta, i no pas el retre comptes i el col·laborar amb la Comissió comissió d'investigació de Pegasus.
És una imatge galdosa la que donen les institucions espanyoles, confirma les poques ganes que tenen d'esclarir els fets. Planten al Parlament Europeu.
Tot i que encara està a l'aire l'agenda definitiva de la missió, ja han confirmat que hi compareixeran Pere Aragonès i una delegació del Parlament de Catalunya que inclou diputats espiats en Pegasus, com ara Josep Maria Jové, Albert Batet i Josep Rius.
Mentrestant, el govern d'Espanya no respon a totes aquestes acusacions i nega el boicot. Fons de la Moncloa insisteixen a RAC1 que fins ara hi ha hagut màxima col·laboració amb la justícia perquè s'ha aportat tota la informació que ha demanat l'Audiència Nacional. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons de Moncloa remarquen d'entrada que el govern espanyol n'és part afectada perquè el programa Pegasus es va detectar als telèfons tant de Pedro Sánchez com de diversos ministres. Ara bé, no es concreta qui respondrà ni quines seran les explicacions que es puguin donar a la missió europea que ho investiga i que farà reunions a Madrid dilluns i dimarts vinent. I el que també expliquen aquestes fonts a RAC1 és que és el govern espanyol qui posa el cas en mans de la justícia i que ja s'han donat explicacions a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats. De fet, insisteixen que en aquests moments és una qüestió judicial i no política i que té un procés d'investigació obert.
I encara sobre el procés, la repetició del judici a la vessa del Parlament acaba sense canvis després que ahir quedés vist per sentència. Les acusacions mantenen la mateixa pena, 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per tots ells. I atenció a aquesta notícia que us pot avançar aquesta hora al món a RAC1. L'Ajuntament de Barcelona estudia eliminar la limitació de circular a 30 km per hora en alguns entorns escolars fora de l'horari lectiu, que és el que ja vam dir des del primer dia aquí a RAC1. O sigui que no tenia ni solta ni volta anar a 30 quan les escoles estan tancades i en determinades hores del dia. És a dir, el límit estarà vigent, això sí, en horari escolar, però no de matinada o en cap de setmana. Encara falta per veure quin horari seria exactament el que correspondria a la limitació de circular a 30 per hora. La tardor de l'any passat, l'Ajuntament va instal·lar 17 nous radars a la ciutat, però no va ser fins aquest mes de gener que van començar a multar els conductors que superaven els 30 km per hora. 12 estaven situats en entorns escolars i 5 en punts negres de la xarxa viària barcelonina. Doncs bé, ara el consistori s'estaria plantejant que els radars 12 ubicats al voltant d'escoles només funcionin quan els centres estiguin oberts i no la resta del dia o els caps de setmana. De fet, fa uns dies l'Ara explicava que només alguns pocs d'aquests radars de 30 km per hora concentraven la majoria de les multes, especialment el del carrer Muntaner entre Rosselló i Còrsega, el d'Entens entre Provença i Rosselló i el d'Indústria entre Sant Quintí i Conca. Segons les dades de l'Ajuntament, els 17 nous radars multen cada dia gairebé 700 conductors, 686 concretament. Però atenció a aquesta notícia, repetim, que avança el món a RAC1, l'Ajuntament de Barcelona estaria estudiant eliminar la limitació de circular a 30 km per hora en els entorns escolars fora de l'horari lectiu. És a dir, sí anar 30 per hora en horari d'escoles, i matí, migdia, tarda, però, en canvi, permetre augmentar la velocitat quan no hi ha escoles, sigui a partir de les 8 del vespre fins l'endemà i, evidentment, els caps de setmana. Encara a Barcelona, el Parc de la Ciutadella s'obrirà al mar. L'Ajuntament assegura que vol convertir l'espai en una zona verda del segle XXI i ahir va presentar un nou pla director urbanístic que estableix 3 noves portes pel parc, una al carrer de la Fusina, una altra que connectarà amb l'Avinguda Meridiana i una altra al carrer Wellington. També es rehabilitaran els espais del parc amb valor patrimonial i es millorarà la relació amb les infraestructures dels voltants, com ara l'estació de França. Ara bé, el nou pla no té calendari ni pressupostos i s'estrena quan falten tot just 3 mesos per les eleccions. Per tant, que s'acabi executant o no dependrà de la predisposició del pròxim govern municipal. El Regne Unit i Nova Zelanda són els dos últims països que han decidit prohibir l'ús de TikTok entre els funcionaris. El motiu és la por que l'empresa que gestiona aquesta xarxa social estigui lliurant al govern de la Xina les dades que recull dels usuaris. De fet, un grup de parlamentaris britànics ha demanat formalment al responsable d'informació del govern que investigui si l'ús de les dades personals de TikTok incompleix la llei del Regne Unit. Aquest país i Nova Zelanda se sumen d'aquesta manera a la prohibició de fer servir TikTok en dispositius oficials que ja van decretar els Estats Units i el Canadà. En paral·lel, el Departament de Justícia dels Estats Units ja està investigant oficialment si TikTok espia periodistes. 8:33, Vox comença a escalfar motors per la moció de censura de la setmana que ve contra Pedro Sánchez. El seu candidat, Ramon Tamames, passa l'atac i assenyala la situació preocupant que, segons ell, viu el castellà a Catalunya.
No podemos perder más tiempo en toda una serie de situaciones que no son lo mejor para el país, para la nación. No podemos seguir permitiendo lo que pasa en Cataluña, el idioma español, que por lo menos es cooficial y sin embargo está tratado como una jerga que hay que expulsar.
No tinc idea, però bueno. Tamames i Vox, és al·lucinant perquè no, aquest senyor no ha vingut gaire a Catalunya en té molts últims temps. Tamames i Vox admeten les discrepàncies en algunes posicions polítiques, per exemple, en el canvi climàtic o en el model territorial d'autonomies. Santiago Abascal, però, ho veu com una oportunitat perquè el PP acabi donant suport a aquesta moció de censura. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
L'extrema dreta treu ferro a les diferències polítiques amb el seu candidat, una de les més clares, el canvi climàtic. Tamames alerta de l'escalfament global, però Vox el nega. Un altre, el model territorial. Tamames creu que Espanya és una nació de nacions i Vox vol suprimir les autonomies. I com aquesta, unes quantes. Tot i això, Tamames assegura que estan d'acord en les línies mestres.
Puede haber discrepancias, evidentemente, pero hay coincidencias muy importantes. Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial.
De fet, com a mínim públicament, Santiago Abascal treu pit de l'elecció. A més, aprofitant que el diari Oponés publicava ahir el discurs que Tamames farà dimarts al Congrés, el líder de Vox demanava al PP que replantegés l'abstenció.
Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción lo puedan leer con atención y puedan reflexionar sobre esa abstención y finalmente cambiar el sentido de su voto.
Tamames, per cert, es va reunir ahir amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per acordar com i quan intervindrà l'hemicicle.
Segons llegim avui, per cert, el diari Oponés, en aquesta breu trobada, Meritxell Batet ha accedit que Ramon Tamames intervingui des de l'escó del president de Vox, Santiago Abascal, per evitar que hagi de pujar i baixar escales per anar fins a la tribuna d'oradors cada vegada que li toqui parlar. I d'aquí uns moments, el món a RAC1... Bueno, un geni. Un geni. Un geni que hi va guanyar 2.272.000 euros. Jo crec que se sap el diccionari de la RAE a la sata de la baix. Si no, és incomprensible el que va fer aquest home al passapalabra. Un segon.
Aquí, de sexe no se'n parla. Ni de tocar-se als 60, ni de fer-ho amb la regla. No parlem que no vol fer servir condó, o que el teu nom ja no és aquell, o de qui ens agrada. No parlem de plaer, però ara que ja ens veieu, parlem-ne. Per una educació sexual per a la igualtat. Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Ràpid, Carles! Necessito un vestit de superheroi.
Un vestit de superheroi? Però si ja ha passat el carnaval...
Ja, és que he descobert que des de fa temps faig coses increïbles.
I tu, tens superpoders? Volkswagen T-Cross des de 195 euros al mes amb MyRenting. Gamma té disponible en Park Assist, sistema de detecció de vianants, ACC en Front Assist, Lane Assist, Keyless Access i altres superpoders. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen. Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé, el millor preu. A data 13 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia. Cuidant els teus sentits des de 1902.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandederecuperación.cop.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
I un minut i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Brutals les audiències del Passapalabra d'Antena 3 aquesta nit. Gairebé 3,2 milions d'espectadors a tot l'estat, el 27% de l'audiència, i a Catalunya pràcticament 340.000 espectadors i també fregant el 20% de mitjana. Tot per seguir ahir el moment històric que es va viure al voltant de la mitjanit quan Passapalabra va lliurar el pot més gran de la seva història, 2.272.000 euros. El guanyador, Rafa Castaño, va contestar correctament les 25 paraules del rosco de cop d'una tirada. D'una tirada. Va necessitar poc més de 2 minuts. Va anar d'aquesta manera.
Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
Aspersor.
Si B. Abertura delantera de un pantalón.
Bragueta.
Si C. Galería que rodea el patio principal de una iglesia o convento.
Claustro.
Sí, de documento que expide un centro educativo o una corporación y que acredita un título o un grado académico.
Diploma.
Sí, E. Nombre del rey visigodo que gobernó entre los años 687 y 702 y limitó la actividad económica de los judíos.
Égica.
Sí, F. Brillo muy intenso.
Fulgor.
Sí, G. País asiático con capital en Tiflis.
Georgia.
Sí, H. Masa de harina con manteca muy sobada y que al cocerse en el horno forma muchas hojas delgadas superpuestas.
Hojaldre.
Sí, y esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.
Ilusión.
CJ, soldado de infantería de la Guardia Imperial Turca, reclutado a menudo entre hijos de cristianos.
Cenízaro.
CL, daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad.
Lesión.
CM, apellido del matemático que a principios del siglo XX introdujo el modelo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones.
Minkowski.
CN, insignificante, sin importancia.
Niño.
Sí, contiene la ñ en fútbol, acción en la que se sortea a un contrario pasándole el balón entre las piernas.
Caño.
Sí, o cerro aislado que domina un llano.
Otero.
Sí, P, juego que consiste en tirar unas bolas y otra más pequeña y ver quién se aproxima más a esta con las grandes.
Petanca.
Sí, contiene la Q. Se dice del triángulo que tiene todos sus lados iguales.
Equilátero.
Cierre. Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad.
Respuesta.
Sí, S. Antiguo instrumento musical de metal consistente en un aro o herradura atravesado por varillas que sonaba agitándolo.
Sistro.
Sí, T. Cada uno de los pasos o gestiones que se establecen de manera oficial para la conclusión o resolución de un asunto.
Trámite.
Sí, U. Lugar en que está situado algo.
Ubicación.
Si V, casa de recreo aislada en el campo.
Villa.
Si contiene la X, enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos.
Texto.
Si contiene la Y, máquina o conjunto de máquinas que sirven para cambiar los decorados en el escenario de un teatro.
Tramoya.
Si Z, escarabajo que ataca los trigales especialmente cuando los granos son tiernos.
Fabro.
És espectacular. A la primera, totes lletres de l'abecedari. Aquest home se sap tot el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Espectacular. S'enfrontaven dos dels concursants més veterans de Passapalabra, Rafa Castaño, de Sevilla, i Orestes Barbero, de Burgos, però aquest últim ni tan sols va poder començar el seu rosco perquè el seu rival el va encertar tot a la primera. Una fita també inèdita al Passapalabra. A més, el guanyador, realment emocionat, va viure un moment molt especial quan va explicar la notícia al seu pare.
¿Hola?
Sí.
Oye, papá, ¿qué te iba a decir?
Sí,
que,
dime.
Que al final... bueno, dos cositas. La primera, que llego en el AVE de las 9, ¿vale? O sea, que llego más tarde.
Sí.
Y la segunda es que he ganado 2.272.000 euros. ¡Oh! ¿Papá, estás muerto?
No, estoy vivo.
Ara, després d'aquest duel, tant el guanyador com també el que ha quedat segon, és a dir, Castaño i Barbero, el concursant que més programes, el segon, ha durat el concurs, hauran de dir adéu a aquest programa d'enorme èxit d'Antena 3, Passapalabra. Per cert, el premi lliurat de 2.272.000 euros. El guanyador no ho cobrarà íntegrament perquè després del Caixa Cobri d'Hisenda es quedarà amb 970.000 euros nets. Tampoc li faríem un lleig, les coses com siguin. De tot plegat, si esclar, no guanya 2.200.000, esclar, esclar, això el 50% d'una hisenda, suposo. Vaja, això el 50, sí, esclar. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa ara la crítica de televisió i col·laboradora del món a RAC1, Mònica Planes.
Amb la A, sensació que provoquen els coneixements dels concursants. Al·lucinant. Amb la B, nom de la famosa convidada, quina casualitat el dia del pot històric. Bàrbara Rey. Amb la C, minuts de pausa abans del rosco. 5. Amb la D, pot històric que es va emportar el guanyador. 2.272.000 euros. Amb la E, sensació que va transmetre el concurs. Espectacle. Amb la H, qui se li queda el 26% del premi. Hisenda. Amb la I, completar el tortell d'una tirada. Impressionant. Amb la M, nom del presentador que es va allargar tant com va poder per arreplegar l'audiència del tortell. Motos. Amb la O, concursant que després de 360 programes ni olora el rosco. Orestes. Amb la R, nom del concursant que ja es veia d'una hora lluny que s'emportaria el pot. Rafa. Amb la T, cadena que està maleïna el dia que va perdre els drets del passar palabra perquè des d'aleshores tot ha fet baixada. Telecinco.
Sí, pum. Bravo, Mònica Planes. Avui Roberto Leal, presentador del passar palabra, serà aquí al món a RAC1 i parlarem amb ell d'aquest premi històric i d'aquest fenomen que ahir, que es diu Rafa, va guanyar 2.272.000 euros. 3:15 del matí. Nou cas de curació de VIH al món és el d'una dona que des de fa 4 anys manté el virus indetectable sense haver de prendre antirretrovirals. És la quarta vegada que s'aconsegueix, com en els altres casos ha estat possible gràcies a un trasplantament de cèl·lules mare. La diferència és que aquesta vegada les cèl·lules eren de cordó umbilical i no de persones adultes. A més, per primer cop, el pacient era una dona. És la coneguda com a pacient de Nova York. Els investigadors també van aprofitar que li havien de fer un trasplantament de cèl·lules mare per tractar-la d'una leucèmia per a la vegada intentar-la curar del VIH. Va ser l'any 2017. Les cèl·lules que li van trasplantar tenien una mutació genètica que les fa resistents al VIH. Des de llavors, viu lliure del virus sense haver de prendre medicació. Ara bé, malgrat que ja és el quart cas d'èxit, els investigadors expliquen que encara és complicat poder replicar-ho a gran escala. I dues notícies que sembla mentida que estiguem explicant a l'any 2023, en ple segle XXI. La primera, que Alemanya, el país motor d'Europa, ha posat fi a la discriminació dels homes homosexuals i bisexuals a l'hora de donar sang. Ja ho poden fer com a qualsevol altra persona. Fins ara no podia donar sang si en els 4 mesos previs havien tingut més d'una parella sexual. Repeteixo, Alemanya. Alemanya. I la segona, que a Venezuela ja pot ser gai i militar. Fins ara el Codi de Justícia Militar castigava l'homosexualitat a les Forces Armades amb fins a 3 anys de presó. El Tribunal Suprem de Venezuela va eliminar l'article ahir, el 2023. El cantant del grup The Cure ha aconseguit que l'empresa que ven les entrades de la seva gira de Ticketmaster torni les despeses de gestió als fans de la banda. Fa uns dies, Robert Smith va respondre personalment al malestar de seguidors de The Cure sobre el preu de les tarifes de gestió d'aquestes entrades anomenades Verified Fans, un tipus de tiquets per combatre l'especulació i la revenda. El líder de The Cure es va declarar literalment fastiguejat per aquestes despeses de gestió. Va assegurar que l'artista no té manera de limitar-les, però va prometre que s'informaria com es justifiquen aquestes despeses. Doncs bé, després del debat que tot plegat ha generat, Ticketmaster s'ha compromès a tornar 10 euros als fans que hagin comprat les entrades més barates de la gira pels Estats Units i 5 euros a tots els altres. Les protestes contra la reforma de les pensions a França s'enquisten després que Emmanuel Macron hagi decidit tirar pel dret i aprovar el nou text via decret. Aquesta nit milers de persones han sortit al carrer a París i han provocat aldarulls en diversos barris de la capital. Hi ha hagut crema de mobiliari urbà i trencadisses. Per tot plegat, la policia ha fet servir canons d'aigua i gasos lacrimògens per dispersar els manifestants, sobretot a la plaça de la Concord, que ha estat l'epicentre de les protestes. La nit s'ha tancat amb més de 200 detinguts. La pressió al carrer se suma a la política i s'està està posant contra les cordes a Macron. La setmana que ve hi ha prevista una altra vaga, serà ja la novena per aquesta qüestió, i a hores d'ara el president francès no té gaire sentit que el Parlament li aprovi aquesta polèmica reforma que endarrereix l'edat de jubilació fins als 64 anys a França. És per això que ha decidit evitar així la votació a l'Assemblea Nacional, perquè la forta oposició feia que no tingués garantit els suports que calien per tirar-la endavant. El Congrés dels Diputats va aprovar ahir de manera definitiva la nova llei de benestar animal. Entre les novetats que introdueix la norma, moltes de les quals ja s'havien anat filtrant, hi ha la prohibició de vendre en botigues les principals espècies d'animals domèstics. Per tant, les clàssiques botigues d'animals ja no podran oferir ni gossos, ni gats, ni tampoc fures. Si en volem un, l'haurem d'adoptar en un refugi o l'haurem de comprar només en una llista de criadors que estaran registrats per les autoritats. La llei també fixa noves obligacions pels propietaris. Hauran de fer un curs online abans d'adoptar o comprar un animal de companyia per conèixer les necessitats bàsiques de la seva nova mascota. A més, es prohibeix tenir de manera habitual a gossos i gats a terrasses, balcons, soterranis, patis o trasters, i tampoc se'ls pot deixar sols a casa durant més de 3 dies. En el cas dels gossos, el termini màxim serà de 24 hores. 11 minuts i les 9, la mort de Fèlix Millet als 87 anys deixa en l'aire que el Palau de la Música recuperi bona part dels 24 milions d'euros que els condemnats havien de tornar a la institució catalana. L'últim recompte, pendent d'actualitzar, és que Fèlix Millet, la seva dona, també morta, i la família Montull havien tornat menys de la meitat d'aquesta quantitat. Ara caldrà veure què passa amb les propietats embargades i qui assumeix l'herència de Millet, que també inclou tot el seu deute, esclar. Informa Benet Nigo.
Millet havia complert menys de la meitat dels 9 anys i 8 mesos de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona. Amb la seva mort, aquesta pena queda extingida, però els diners que havia de tornar al Palau i la multa de 4 milions d'euros de la condemna segueixen vigents. L'advocada especialitzada Marta Ariste, d'Ariste Martí Advocades, explica a RAC1 que els hereus han d'assumir tot el paquet i, per tant, heredarien també un deute milionari.
S'accepta tant en actiu com en passiu, per tant, si tingués un pis, uns comptes, accions, el que fos, ho acceptarien juntament amb els seus deutes. Clar, probablement en aquest cas, no, el més senzill seria repudiar aquesta herència.
Si els hereus renuncien, les propietats que Millet tenia embargades poden ajudar a restituir una part del deute pendent, però difícilment serà tot i el procés serà llarg i complicat.
Si renuncia tothom, no? Fills, descendents, nets, cònjuges, a tots els parents, llavors en una instància serà organisme públic. Per tant, d'alguna forma, podria acabar com cobrant aquest deute.
Quan va esclatar el cas, la justícia va embargar a Millet una quarantena de propietats al seu nom o compartides. I per acabar-ho de complicar, actualment tenia dues causes obertes justament per amagar patrimoni. Li demanaven, per exemple, 4 anys de presó perquè havien desaparegut una quarantena d'objectes de casa seva que estaven embargats, com ara pintures o diverses figures d'ivori.
Recordem que feia 3 anys que Millet complia condemna pel cas Palau, en el qual va confessar que havia desviat diners de la institució, tant per ell i la seva família com per finançar il·legalment Convergència Democràtica, però des de fa mesos la seva salut ja era molt delicada i, de fet, ha mort en una residència medicalitzada perquè tenia un 3er grau especial concedit per motius humanitaris. El Palau de la Música ha donat el condol als familiars, tot i recordar que el van fer fora arran de l'espoli. Un espoli, el del Palau, que arrenca el 2009 amb l'entrada dels Mossos al Palau i va significar la caiguda de Fèlix Millet. Va passar de ser un referent del món cultural i empresarial del país a ser repudiat per gairebé tothom. El judici va ser el punt àlgid de l'escàndol, ja amb totes les de perdre, va engegar el ventilador.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
L'audiència el va condemnar a 9 anys i 8 mesos de presó per haver desviat 23 milions d'euros del Palau. Millet, però, va morir ahir amb deutes pendents amb la justícia, que encara l'investigava per haver amagat patrimoni i així evitar haver-se de gratar la butxaca. Amb la seva mort sembla una figura que retrata la corrupció i la impostura. Esquerra Republicana proposa fer un cordó sanitari a Vox, al PP, a Ciutadans i a les eleccions municipals de Barcelona. Els republicans han fet arribar un document a la resta de partits perquè es comprometin a no pactar amb ells ni acceptar els seus vots per arribar a l'alcaldia. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, creu que d'aquesta manera Ada Colau no seria alcaldessa. Amb aquest document també volen evitar que Xavier Trias de Junts per Catalunya i Jaume Collboni del PSC arribin a l'alcaldia amb el suport d'algun d'aquests 3 partits. I atenció, perquè plega l'icònic alcalde de Marina Leda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Durant 44 anys ha estat l'alcalde d'aquest petit poble andalús i això l'ha convertit en el més longeu en ocupar aquest càrrec a Espanya. Concretament, ha guanyat 11 eleccions municipals de manera ininterrompuda. 11! Sánchez Gordillo serà recordat pels seus peculiars juraments al Parlament andalús, la sal a dos supermercats del seu poble en plena crisi i l'ocupació d'uns terrenys de conreu encara propietat de l'Estat. Ara, amb 71 anys, renuncia a presentar-se a la reelecció, diu que per problemes de salut. Ho hem sabut fa molt poca estona. El president de la Xina, Xi Jinping, aterrarà a Rússia dilluns que ve. S'hi estarà 48 hores fins dimecres. Serà una visita oficial de 3 dies, tal com ha anunciat fa uns minuts el Kremlin. Això s'ha fet públic després de saber que Polònia serà el primer país d'enviar avions de guerra a Ucraïna. Recordem que aquest era un de les principals demandes de Volodymyr Zelensky els últims mesos. Doncs bé, Varsovia cedirà de moment 4 caces a l'exèrcit ucraïnès i ho farà durant els pròxims dies. Per cert, que a les últimes hores l'exèrcit nord-americà ha publicat un vídeo que demostra que sí que va haver un avió rus, el que va provocar que un dron nord-americà acabés estavellat al Mar Negre dimarts. Fins ara Rússia ho havia negat, negava que el seu caça entrés en contacte amb el dron i assegurava que tot plegat era una provocació de Washington. Ara, però, les imatges confirmen la versió nord-americana. 6 minuts i les 9, ja tenim totes les cançons que participaran al Festival d'Eurovisió i Jordi Ramos con esos pelos. Aquesta és com la majoria. Es diu Iru, no, és la que canta, és una georgiana. I amb aquesta cançó s'acaba la tria dels 37 candidats al certamen d'aquest any. Així doncs, comença el compte enrere pel concurs que es farà a Liverpool la segona setmana del mes de maig, un concurs, per cert, que parteix amb una clara favorita, diuen tots els entesos, i, bueno, bàsicament ho diu Ramos, que és l'entès, i que és Suècia. És que, esclar, és Lorin, que ja va guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 2012 amb Eufòria. I ara torna amb el mateix equip de llavors encapçalant de cop ja totes les apostes al Festival d'Eurovisió. I més si tenim en compte que l'any que ve, diu el Ramos, que farà 50 anys que va guanyar Waterloo dels ABBA i que, si guanya Suècia, l'any que ve, el Festival d'Eurovisió es faria, diu el Ramos, a Suècia. Després la segueix la sorprenent candidatura de Finlàndia. Aquesta l'interpreta el raper Karija i ha superat els 8 milions de reproduccions a Spotify després de arrasar la selecció del seu país, recordem, Finlàndia. En tercer lloc hi ha els guanyadors de l'any passat, els ucraïnesos. El duet Porky aspira a recuperar la solidaritat dels europeus amb una presentació que planteja el perill d'una guerra nuclear. Rússia, per cert, continua expulsada d'Eurovisió per aquest mateix motiu. A tot això, on quedaria, segons les apostes, Blanca Paloma? I és que havent-te la cançó de Vico, no entenc, o de Siderla, no sé com, de debò és que no... Doncs la candidatura espanyola parteix amb bones opcions. El tema EAEA seria la número 6 a les apostes del certamen, cosa que la garantiria entrar a l'anomenat top 10. De moment, aquesta cantant d'ells està en una campanya de promoció que la portarà justament a Catalunya la setmana que ve, concretament a la Barcelona Eurovision Party. És música, 3 minuts abans de les 9. Taylor Swift ha publicat aquesta matinada 4 cançons noves. All of the girls que són versions noves de temes que ja havia tret anteriorment, If This Was a Movie, Eyes Open i Safe and Sound. Les dues últimes són part de la banda sonora dels Jocs de la Fam, però a banda també ha tret un tema inèdit, que és aquest que estem sentint, All the Girls You Loved Before. A banda, U2 ha publicat l'àlbum Songs of Surrender. It's a beautiful day. És un disc que conté versions noves de 40 de les cançons més icòniques del grup, entre altres aquest Beautiful Day. El treball funciona com a complement al llibre de les memòries de Bono, que es diu Surrender 40 Songs One Story, que es va publicar al novembre. També treu disc el colombià Manuel Turizo.
Quiero que sea solo pa mí, que tú seas mi mujer. Yeah. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo.
Es diu 2000, és el tercer àlbum d'aquest cantant, una de les veus emergents del reggaeton actual. Per cert, que actuarà l'1 d'agost al Festival Manuel Turizo, al Festival Terramar de Sitges. I a casa nostra tenim cançó nova dels 31 FAM. Es diu Massa Fum, i és el més nou de la banda de trap i reggaeton de Sabadell. També hi ha nou senzill de l'ex-concursant d'OT, Lola Índigo. Ah, és aquest La Santa, que formarà part de El Dragón, el nou àlbum de la cantant, que encara no té data d'estrena. I avui s'acaba la competició al Festival de Cinema de Màlaga.
¿Por qué soy así? Así como cariño.
Després de 8 dies de programació, avui es presenten les últimes pel·lícules candidates a la Biznaga d'Or i demà s'anunciarà El Palmarès, una edició on el cinema català ha estat molt present amb més de 40 produccions repartides per les diferents seccions. Una de les pel·lícules que s'han presentat les últimes hores al festival és la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, que arriba al festival després de l'èxit a la Berlinale. Enviada especial de RAC1 al Festival de Cinema de Màlaga, Maria Cusó.
Ha passat menys d'un